good neighbors. Just a friendly wave each morning helps to make a better day. Bueno, avui repetim convidada, i a més molt a gust. La regidora de Comerç, Mercats, Règim Intern i Hisenda, des dels últims 4 anys, no? Montse, la Montse Ballarín. Benvinguda, Montse.
Doncs moltíssimes gràcies i sí, en aquests moments regidora en funcions des del dia 27 fins al dia 15. Sí.
I bueno, com des del 2003 has estat a l'Ajuntament, que es diu molt fàcil, oi?
Bueno, de fet he estat del 2003 a l'11 i des del 15 fins al 23. Jo a l'11, després dels primers 8 anys, vaig voler tornar a la meva feina perquè jo crec que en política doncs has d'entrar i has de sortir o almenys canviar de lloc. Sí. I jo com a, tinc una feina per sort que m'agrada i clar, amb la que disfruto moltíssim i crec que no la faig malament, doncs vaig decidir tornar. El que passa que el 15 doncs em van demanar, doncs era una situació molt complicada pel meu partit i bueno, vaig decidir tornar en aquell moment, però ja doncs ja li vaig dir al candidat en aquell moment, en el Jaume, que doncs més de 8 anys seria difícil.
Bueno, i heu fet una campanya que, bueno, no han sortit pel Partit Socialista, no ha sortit com volien, evidentment. De fet, han quedat segons, no? Perquè hi havia aquest regidor que ballava, que al final s'ha quedat...
Bueno, jo crec que la segona posició està bastant consolidada. De fet, crec que demà hi ha el recompte amb la Junta Electoral per acabar de definir alguns vots que hi ha, diguéssim, en discussió, però vamos, en principi estem a la segona, el que és a la segona posició. A mi és que m'agradaria dir que la campanya, bueno, resultats al final la gent decideix i hi ha molts factors al darrere, com ho hem vist a nivell de tota Espanya, de que realment jo crec que la gestió i el que s'ha fet no ha respost al resultat, però sí que m'agradaria dir que la campanya, estic bastant orgullosa de la campanya que va fer el meu partit, perquè va ser una campanya molt constructiva, no van entrar a criticar a ningú, potser hauríem tret els vots.
De fet, ha sigut una campanya, no s'ha parlat ni d'independentisme ni de moltes coses que s'havien parlat altres campanyes últimes.
Sí, bueno, el tema evidentment aquest jo crec que està superat, jo no diria que sigui una paraula per utilitzar, però doncs que ara hi ha unes altres preocupacions prioritàries, però jo crec que també és molt important que s'hagi parlat de ciutat. Almenys nosaltres l'empeny ha estat sempre de parlar de qüestions que afecten a la ciutadania i de qüestions relatives a la ciutat i no entrar en la crítica. Jo, de fet, al candidat li vaig dir que jo igual hauria entrat en algun moment més a criticar coses concretes, perquè alguns sí que han criticat més, no? Però no, és a dir, nosaltres s'ha fet una campanya molt en positiu i molt constructiva. I jo crec que això seria com hauria de ser sempre la política, no?
Amb la perspectiva que tens ara dels anys que has estat, què és el que més t'ha agradat fer? Perquè has estat a les Corts, has estat al nostre districte de l'Eixample. De què estàs més satisfeta? Perquè a més deixes a Barcelona sent la capital europea del comerç.
Que això, de proximitat, sí.
Que això no s'havia lograt.
T'haig de dir que aquesta darrera cosa han estat els protagonistes més els comerciants. Nosaltres els hi hem donat suport, però va ser una iniciativa de la Fundació Barcelona Comerç, una iniciativa molt de l'àmbit privat que després, lògicament, l'hem acompanyat, l'hem impulsat, però estem molt orgullosos, però bàsicament el protagonisme en aquest cas va ser de l'àmbit privat. Jo estic orgullosa, home, de qüestions concretes, vaig ser una època 5 anys regidor d'educació i vam doblar en 5 anys el nombre de places d'escola Bressol. Vam fer 40 escoles noves, que això no s'ha fet ni després, en els 12 anys posteriors ha arribat a fer-ne més de, jo diria, de 8 o 10, i no s'havia fet, òbviament, abans. O sigui, va ser un esforç molt important de la maquinària de l'Ajuntament i d'una aposta política, en aquest cas era el mandat del Jordi Hereu. Això és una cosa que cada vegada que passes pel carrer i en veus una i nens entrant i sortint amb les seves famílies, és un orgull que el portes a dins. I estic, bueno, molt orgullosa, evidentment, doncs, que s'han fet a molts àmbits, no? A mercats, al tema de comerç, doncs, hem estat una ciutat pionera amb la taxa de gravar l'e-comerç. Això ha estat una de les darreres coses que hem fet. Però jo, més que, diguéssim, més que de assumir fites concretes, no? Jo estic molt contenta del que me porto a nivell personal, a nivell de relacions, no? Jo no sé si la gent que em té mania, doncs, és discreta i no ha dit res durant tot aquest temps, però he rebut aquesta darrera etapa, aquests dos darrers mesos, des que vaig dir que no em presentava, rams de flors, uns whatsapps meravellosos, unes mostres de carinyo infinites, i jo crec que la política municipal té això, fins i tot bona relació, evidentment, amb companys del meu partit, òbviament, però de l'oposició també he rebut moltes mostres de carinyo.
És més propera.
Sí, la política municipal, sempre que tens reptes concrets, no?, molt territorials a superar, uneix molt, no? L'àmbit del comerç, per exemple, és un àmbit en què tothom estem molt, molt d'acord, no? Una altra cosa és que hi hagi gent que faci coses, sigui més eficaç a l'hora de fer coses, no?, pel comerç, perquè tothom està d'acord en que és molt important aixecar la persiana. Una altra cosa és que després tinguis al darrere impuls concret,
producte,
no?
Sí, evidentment. No tots els comerços funcionen. Tu diuen que em va obrir un i li va durar poc.
Bueno, i el que li vaig comprar, ja t'ho vaig explicar, sí. L'havia comprat sense saber que eres
sí,
tu.
Sí, un
moble
i jo també sense saber que eres tu, que això
sí,
també...
Sí, vaig comprar un rebedor.
El moble i s'ha trencat, no, ja?
No.
Ens acompanya l'Agustí Martorell, que no l'hem presentat, que és el nostre company aquí a Eixample Barcelona Ràdio, que ja ha tingut entrevistat a la Montse amb videocàmera, oi, Agustí?
Sí, amb videocàmera l'any passat, a la festa de comerç d'aquí.
Sí, que la repetim aquesta setmana.
Sí, efectivament, he vist que està tot preparat per ja l'11a mostra de comerç.
Sí, aviam com surt, perquè a més ens cau en un pont, que és un pont que no teníem previst, perquè va ser el dia que van traspassar per les eleccions.
Efectivament,
i ens ha enganxat
la Pasqua Granada, no? És
sí,
aquesta?
Sí, la segona Pasqua, no sé com se li diu, però bueno. Montse, ara la teva vida està clara, no? La docència.
Sí. Jo ara... Bàsicament, haig de tornar a la universitat, també és un esforç, perquè quan he continuat fent sempre classes i alguna cosa de recerca i llegint coses de la meva especialitat, però has de tornar a posar-te al dia i també és un esforç.
Ets dura?
A la classe. Jo crec que a mesura que ha passat el temps m'he tornat més tova.
T'has tornat més tova? Home, això no pot ser, Montse.
Jo quan, clar, és que vaig començar a fer classes amb 23 anys, encara no havia fet 24 anys, i els estudiants tenien 2 anys menys que jo, en la qual cosa doncs havies de marcar molt
o
les
sigui,
distàncies.
Que vas començar el 2000?
No.
El 2000
no.
Va ser nomenada professora interina del Departament
però,
de Dret?
Sí, però ja havia fet... No, jo vaig acabar la carrera el 91 i la primera classe la vaig fer a Setmana Santa, el divendres abans de Setmana Santa del 92, que ja tinc uns quants anys.
Que la gent recordi que és nascuda a Osca.
Sí.
I que va vindre a Barcelona el 1986.
Sí, jo vaig venir... Jo, els meus germans vivien aquí a Barcelona, ells havien emigrat en els anys 70... I jo vaig venir doncs, a estudiar i per això ja... Jo sempre dic que hi ha la diferència entre la gent que ve a treballar, que són emigrants, i la gent que ve a estudiar, que som una altra categoria, sembla.
Sí,
no?
Sembla.
També som emigrants, no? Però som d'una altra consideració. I ja em vaig quedar aquí. Ja continuo vinculada a Osca, perquè m'agrada. La meva intenció també ara és passar temps, sobretot el temps de llegir i fer recerca i tal. Ho puc fer tranquil·lament des de graus. Passar més temps també allí... Però jo realment, de Barcelona porto molts anys i cada dia m'estimo més la ciutat. És una sensació curiosa.
No et veig gens cremada, dels anys que has passat fent amb la política. És que és increïble, Agustí. Sí, digues.
Jo et faria una pregunta. Una professora com tu, què et va treure per entrar a la política?
Bueno, jo crec en la política com a construcció, no? Com a... Una eina molt potent per transformar les coses, no? Jo sempre he estat implicada en la cosa pública, estava al Consell Escolar quan era petita, vaig estar al Consell Escolar a la universitat, jo sempre crec que t'has d'implicar en les coses que tens al voltant i realment la política hauria de ser transformar la societat en global, perquè al final pots participar en una ONG, pots participar en una associació concreta i transformes una petita part, però al final la política, cada partit té com a una solució o una visió global de com hauria de ser la societat, és el que hauria de ser més transformador de tot, no? I me vaig implicar, doncs, per això jo vaig començar a militar a l'Agrupació Socialista Universitària i bueno, des d'allí me va venir la proposta d'anar a les llistes municipals, i a mi la política municipal m'agrada perquè, o sigui, és la que pots veure més immediatament els efectes.
És potser la més transversal, que pots ajudar més als veïns que et rodegen.
Sí, sí, i a més és molt immediat. És a dir, jo he tingut des de bronques, o sigui, jo recordo algunes escoles, doncs, queixant-se els pares perquè no es construïen les escoles, a després veure l'escola construïda i tothom feliç, no? O sigui, aquestes transformacions, o amb els mercats mateix, no? Hem tingut problemes amb mercats i, bueno, doncs després es construeixen i veus el mercat, o veus les escoles bressol. L'altre dia amb el Jordi Hereu, que estaven de campanya per la zona de la Marina, i vam passar a dir, mira, aquesta és la nostra època, no? De veure una escola allí, això et dona molta satisfacció. Però sobretot jo és que penso que la política, encara que ara doncs ve ja, bueno, està en un moment també complicat, però és la manera més eficaç de transformar més de manera global, perquè és a dir, has de tenir pensament de tot, perquè tu quan estàs en un determinat àmbit pots tenir una visió d'infància o de gent gran o el que sigui, però quan estàs en política, o sigui, un partit en principi ha de representar tot, ha de tenir solucions i fer compatible, no?, totes les coses que en principi poden ser interessos diferents, no? I amb aquesta idea de dir que hauríem de donar una resposta global, no?, a tot, també m'agrada, no? M'ha interessat. I bueno, després, bueno, també és veritat que la política local és, com comentava, la més maca, eh? Jo, hi ha altres àmbits que no me veig. Ahir me vaig trobar amb una persona que havia militat a Ciutadans i em deia de la Irene Arrimadas, que justament s'ha deixat avui la política. Sí. Diu, és molt bona política, és molt bona parlamentària. Dic, home, pues si identifiquem ser bon polític en parlar bé, jo crec que no és suficient.
I de vegades de com parlar, perquè a més la Arrimadas és la manera que diu les coses.
Sí, sí,
és una
sí.
miqueta com la Ayuso. Tenen un perfil molt similar, a més
bueno,
a més.
Lo de... No, però ella ho deia en el sentit que, bueno, pues, sí. efectivament, marcava molt el territori, sí, quan parlava
sí.
i tal.
Que el discurs era un discurs molt explosiu.
Bueno, i a part això, exacte.
I agressiu.
I és agressiu i és destructiu, no? Bueno, sí. però jo crec que al final, bueno, també amb ells han acabat una així mica recollint, no?
El fruit
sí. no? És a dir, de ser destructiu, és a dir, sí. no oblidem que fa pocs anys van guanyar les eleccions a Catalunya sí. i han desaparegut del mapa. És a dir, que això...
L'anticatalanisme, jo crec que també els hi ha passat a la llarga, també els hi ha passat una gran factura.
Bueno, no? I a la resta de l'Estat també, és sí, a dir, que ho han fet a tot
han
arreu.
Han sigut molt radicals en moltes coses, amb decisions molt radicals, que segurament si en véssim preses algunes de diferents, com al seu moment apoyar el Partit Socialista a Espanya, no es véssim trobat amb aquesta conjuntura, perquè a més es van tirar tant a la dreta, que si ara agafem el perfil dels partits de dreta que s'han presentat aquí, quasi tots han desaparegut, una mica ha augmentat Vox.
Totalment.
La gran desgràcia del...
Totalment. No, i que hi van contribuir segurament, eh? De tota manera, jo crec que la gent també ha demostrat que al final volen que es resolguin els problemes, no? Perquè la gent que no era independentista doncs va votar, però clar, quan va veure que això anava pitjor, més enfrontament, van dir, bueno, pues adéu, no? És que al final estem condemnats a entendre's uns amb els altres. El que no pots és fer política sempre anti alguna cosa.
És
no?
que aquests criticaven però no donaven solucions al final.
No, clar, clar.
La manera era criticar clar, a la resta. Clar. I si no donen solucions, la gent no és tonta.
Clar, és que la política és el que et deia, és donar solucions i construir. I després jo crec que la política també s'ha convertit una mica en massa emocional. Jo crec que les emocions són bones a la vida. Però el problema és que quan et centres només la política en les emocions, doncs també perilla la democràcia, perquè al final, mira, la gent que està tan enamorada i s'acaba separant a casa seva, també hi ha emocions. És a dir, que perquè t'estimis molt alguna cosa no vol dir que siguis capaç de construir un projecte comú, no? Això passa amb les parelles, però passa també amb les societats. És a dir, tu pots estimar-te molt, pues, jo què sé, una determinada manera de veure la vida, però després no ser capaç de conviure, no? I la democràcia al final és ser capaços de tenir la intel·ligència i la racionalitat suficient per dir, bueno, pues, en mínim, per entendre'ns i per tirar endavant, hem de ser capaços de construir-ho conjuntament, no?
El problema és que això no passa moltes vegades, sobretot al Parlament. La cosa és criticar el que fa l'altre.
Sí, és una vergonya. Totalment d'acord. En
vez de dir, aquests ho fan bé, es podria millorar. No, és criticar, criticar, criticar.
Bueno, no ser creatius, també. O sea, i no treballar una mica, perquè és que al final, o sea, jo quan et mires la política, de vegades sempre és culpa dels de més, però també cal aportar, cal passar una mica de la queixa a la feina, no? És a dir, que... Home, evidentment la conjuntura de vegades no és favorable, però també has de sempre, bueno, posar una mica més en positiu i fer coses, no? I en aquest sentit políticament, no, amb el Salvador Illa ara ho estem veient molt, que critica òbviament perquè està a l'oposició, però sempre també doncs planteja propostes,
bueno,
de...
I ha agafat un perfil
constructiu
que és el que necessita el país en aquest moment.
Clar, jo crec que això també s'està agraint, i els resultats aquí...
El cap de l'oposició i ho fa.
Sí, però clar, l'oposició no vol dir per lo que comentaven de l'arrimar de mans, no, sí. Tot el dia criticant, estaria tot el dia...
A veure, és que el perfil polític gos, que és aquest polític que només fa que abordar i ja està, perquè de fet és uau i solucions poques, aquest perfil té que desaparèixer. A Espanya, de totes maneres, és molt difícil erradicar això, perquè Espanya està arraigat.
La pujada de Vox, és a dir...
Ara volia parlar d'això, perquè una vegada vist els resultats, la Montse Ballarín persona, deixa't d'estar, perquè ara ja no està... Ara estàs quasi amb un peu... Tens els dos peus fora, ja. Com veus els resultats de les municipals d'aquí?
Bueno, òbviament, a mi m'hauria agradat tenir millor resultat, no, el partit en el que pertanyo, però sobretot perquè jo crec que tenim una proposta per Barcelona. Jo crec que aquestes eleccions s'ha votat una mica en clau, però Colau i Anticolau, no? Que ha estat una mica la clau que ha portat més el vot, no? I llavors jo el que m'hauria agradat veure és propostes més globals, no? Per la ciutat i més concretes, no? Bueno, pues el resultat, jo sempre quan la gent vota sempre tenen raó, és a dir, vol dir que, o sea, nosaltres potser teníem les propostes, potser hem treballat bé, però si la gent no ho ha vist així, òbviament no s'ha acabat de fer.
A Valent suposo que li ha passat factura l'efecte que havia passat fa 4 anys amb el Valls, no? Suposo que això li ha passat un efecte total i els ha retirat del mapa.
Bueno, jo crec que és molt difícil, també un partit que al final és com una agrupació d'uns quants de la ciutat de tirar endavant, és a dir, és complicat, eh? Barcelona, o sea, Barcelona no és un poble, o sea, Barcelona és una ciutat que té moltes característiques, diguéssim, de la proximitat positives, però Barcelona és una ciutat que està al món i que té un paper específic dins de la política estatal, dins de la política catalana, i al final un partit que ha sorgit, que no sap massa d'entre el desglòs de Ciutadans, bueno, de que del Valls i tal, que és molt difícil.
I la campanya que ha fet la Eva Parera ha sigut molt...
Aquesta també és molt
antiga.
Bueno, clar, sí.
Ha fet una campanya que tot el que es va muntar allà dalt va ser provocat per ells. Vull dir que...
Sí, pensa que té el doble de vots que Ciutadans, a Valents. Han tret més vots.
Imagina't. Ja,
bueno, perquè també tenien una mica més d'experiència i coneixien una mica més la ciutat, perquè Ciutadans han tingut uns pollastres interns molt potents. De fet, els tres membres que estan encara al grup municipal, encara són regidors, estan expulsats del partit i la candidata ha vingut de fora. O sigui, sí, és un desastre. Bueno, jo crec que està tot un desastre.
Bueno, aquí
no?
Està
però...
el resultat, que desapareixerà en breu. Mm. I llavors la gent es anirà recol·locant. T'ha sorprès una miqueta el resultat del PP degut a el que hi havia? No, perquè suposo que el vot d'aquesta gent ha anat a parar amb ells, no?
A veure, jo sempre penso que, o sigui, l'ideal és que que respongui una mica, no, la representació en les institucions, una mica el que la societat, i és evident que a Barcelona o a Catalunya, o sigui, hi ha una part de dreta, diguéssim, constitucionalista, si ho vols dir així, i és lògic que estigui, o sigui, no era normal, sempre més o menys hi ha hagut entre 8, 9 a la dreta, no? Algunes vegades de Ciutadans. En el 11-15 crec que el tenia el PP, després el va substituir Ciutadans, ara s'ha tornat a créixer una mica. Bueno, jo crec que és el normal. El que passa que aquí hi ha tot un munt de moviments de plaques tectòniques a la dreta que falta veure com s'arreglen, i a mi em preocupa molt que dins d'aquestes plaques tectòniques pues, l'extrema dreta estigui pujant, i tots els discursos aquests que són anti, bueno, pues el tema aquest de l'ocupació, el tema de, bueno, en el seu moment el tema nacional, etc, tot això acabes alimentant a l'extrema dreta.
I ara, per desgràcia, o per sort, no ho sabem, tenim unes eleccions aquí a la finestra una altra vegada, vull dir que el mes de juliol repetim, i ara Espanya, perquè suposo que el Sánchez ha dit, senyores, voleu una Espanya feixista o voleu una Espanya... Sí. La que estem, perquè jo... és que si no això serà ingovernable.
Jo crec que efectivament aquí hi ha un missatge molt clar respecte a la dreta.
Decidiu
i a l'extrema dreta,
fer.
Però també crec que hi ha un missatge respecte als partits que estan a l'esquerra dels socialistes, perquè jo crec que també cal fer una reflexió molt important. Al final, una mica el que deia abans, jo crec que la política, o sigui, has de plantejar aquests temes, però has de ser amb respecte també. Llavors hi ha determinats temes que jo crec que no s'han plantejat bé des dels partits de Podemos i els que estan al
Parlament. Podemos sumar, Más Madrid...
Sí, a part de les baralles entre ells, que es veu molt, que són temes molt personalistes, no? A part d'aquest tema, jo crec que hi ha temes que la gent no els entén. És a dir, el tema, per exemple, que s'ha plantejat amb el tema del gènere, que ara sortiran dient que soc una transfòbica i no sé què, per parlar d'aquest tema, però jo el que veig és que aquest tema la gent no l'entén.
No.
La gent, això, hi ha un 0, no sé quant de la població...
I els metges menys.
Ja. Llavors, o sigui, fer d'això un tema d'estat i que cada dia estiguis amb aquest tema, pues això jo crec que hi ha una part de la ciutadania que no ho entén. O sigui, simplement que no ho entén. I estan parlant de drets i d'ampliació de drets, i segurament, si ho estudiem molt, compartim. O el tema de la llei del sí és sí, és a dir, aquí la realitat és que s'ha modificat la llei amb la millor de les intencions, posant que el consentiment havia de ser tal, amb les millors de les voluntats, però han sortit agressors al carrer, no? Llavors, el que no pots dir és que la culpa és dels jutges, etcètera, etcètera. O sigui, jo crec que també cal actuar amb respecte amb la gent. I bueno, o sigui, i si algú no entén una cosa, no dir-li tu ets un retrógrado, o sigui, és a dir, perquè això també moltes vegades és el que passa, no? Llavors jo crec que aquí també hi ha un missatge de dir, bueno, pues la convocatòria d'eleccions d'efectivament de que han de sumar, perquè Vox ha sumat a la dreta del PP, per tant a l'esquerra del partit més entre esquerra també ha d'haver-hi una esquerra, però jo a nivell ja més de reflexió sí que m'agradaria, doncs, això, que els temes que es plantegin amb respecte, no? Sempre amb respecte a la redundància, perquè la redundància amb respecte pel que fa a la ciutadania normal, no? Que si no s'entén un tema, pues explica-lo, i si t'equivoques, pues no passa res, s'assumeix aquesta equivocació. No?
Montse, tu per què creus que Espanya, per desgràcia, els partits de centre no han triomfat mai? Perquè no n'hi ha de partit de centre. O sigui, anem a veure, un partit, o ets dreta, o ets esquerra, entre cometes, perquè tampoc l'esquerra és que sigui una esquerra recalcitrant, però un partit de centre...
Però bueno, a Catalunya, quin seria?
A Catalunya en el seu moment podria haver sigut Convergència i Unió, però clar, és que...
Però també era de dreta.
Exacte, era una dreta catalana.
Jo crec que, bueno, en general... Jo diria tota la península, el tema liberal no triomfa gaire. Jo crec que o ets conservador una mica del que hi ha, o és més transformador el liberalisme. El liberalisme que creu molt... Perquè al final aquí sempre pues, la part pública ha tingut poder. Ho tenia en l'època que venies de la monarquia i tal. I de dir que funcionen lliurement la societat, tampoc hi ha hagut... no? Aquesta concepció liberal de que funcionin sols, també t'haig de dir que la societat tampoc funciona sola, eh? És a dir, que no és una societat com l'anglosaxona, no? Que digui nosaltres pues, som associacions, ens paga els nostres socis, tirem endavant, no volem comptar amb l'administració, tampoc és una societat que sigui molt, molt fort al marge de la part pública. Jo crec que nosaltres hi ha una... tothom creu una part pública, alguns més en plan conservador i altres en plan públic, però sempre s'ha cregut molt en la part pública, diria jo.
Montse,
no?
Saps que l'Agustí i jo ens agradaria anar a les teves classes? Agustí?
No us ho recomano.
Sí, sí, jo estaria encantat. Tu, una professora...
A veure, de què fas? Que estem parlant pues de professor, anem a saber-ho.
Ui, dret financer tributari.
Sí, són impostos.
Li, ara, ara que li passem les declaracions d'Hisenda, sí, que ens les faci.
Declaracions, això podem anar-hi.
Montse, la gent està molt interessant saber quina trampa podem fer per defraudar Hisenda.
No, la millor manera és que les lleis siguin justes, com en tot, és a dir, que les lleis siguin justes, és a dir, que aquells que... Bueno, el dret tributari té una cosa molt maca, que diu que aquells que tinguin més han de pagar més, perquè els tributs són redistributius.
Es compleix sempre, això? Bueno,
això és el que es diu, això el, però que després arribi a terme i
perquè
tanta cosa.
Perquè els rics sempre tenen alguna trampa per fer coses. Ja, els pobres tenen menys eines, eh?
Totalment, totalment, bueno, però bueno, al final és com tot, no? Que, si les coses es fan bé, pues al final sí que hi ha més justícia tributària. També és veritat que nosaltres a tot l'estat vam arribar tard a lo que era la tributació. De tota manera, jo sempre dic que va ser com una mena de miracle. Ja sé que ara està una mica de moda qüestionar tota la transició i tal, però realment, és a dir, que nosaltres que veníem després de 40 anys de franquisme, que es va fer tota l'entrada de la democràcia, es va fer una reforma tributària. O sigui, aquí va haver-hi dues reformes legislatives molt importants. Una, que les va fer, a més, un senyor que sí que més o menys era liberal, el Fernández Ordóñez.
Sí, i tant.
La reforma tributària. Sí. És a dir, ara, cada vegada que es mou o s'intenta posar un tribut aquí o allà, hi ha un moviment, i allí es va posar un IRPF, o sigui, que no es pagava l'impost sobre la renta, es va posar a tothom, no? I tot el sistema, bueno, l'impost de patrimoni...
Però potser perquè veníem d'una època que com que anàvem molt boiantes, la gent no li afectava massa, potser tot això. Després van ser les crisis,
no? Jo crec que no, jo crec que... O sigui, que tothom sap que si tu vols fer un país de veritat, no? I redistribuir democràcia, necessitaves recursos. Però ho van fer molt bé. I després va venir l'IVA, que també és un impost que, bueno, aquell es va establir més tard quan vam entrar a la Unió Europea, bueno, a la Comunitat Econòmica Europea en aquell moment, a l'any 86. Però, bueno, va ser molt important. L'altra llei, que no fa gaire, me vaig llegir un llibre sobre la transició, que va emprenyar molt, sobretot a l'Església, va ser la llei del divorci, que també la
sí, home, la Iglesia, realment, ui, mare de Déu.
L'Església no li va perdonar mai en el Suárez, això, no? Sí, sí. La llei del divorci. I van ser dos lleis que no les va fer precisament un polític de l'extrema esquerra, és a dir, que Fernández Ordóñez era un polític...
Sí, centre dreta.
Sí, centre dreta, no?
Sí, sí,
és curiós.
Era centre dreta.
Bueno, jo el que explico, bueno, explico pues això, tributs, i és que justament ara vinc d'explicar una cosa, que és com a una mena de sudoku, que és l'IVA, que es paga en el comerç electrònic. És a dir, és que els pobres estudiants al·lucinaven perquè és un tema bastant complicat, és una mica complexa perquè, o sigui, la idea és que es pagui on es consumeix.
Sí, això és lògic, perquè si no, si on estan les empreses no ho rascarem mai.
Clar, 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 pues això va començar amb els sistemes de telecomunicació, de radiodifusió i de comerç electrònic, que totes les empreses se n'anaven als paradisos fiscals, clar, llavors pagaven l'IVA en l'origen, deien, no paguem aquí.
Se'n anava a Irlanda, allò que era més barat.
I ara s'ha fet tota una modificació, per això que les lleis de mica en mica se van fent més justes, el que passa que, clar, l'IVA, per
és
exemple...
Lent, per això, quan es crea una llei és molt lent. O sigui...
Bueno, i sobretot les de l'IVA, que són europees, és a dir, s'ha de fer primer el reglament, directives,
sí, sí,
després transposar-les, posar d'acord a
sempre
tots els estats.
Sempre anem tard a tot arreu.
Però bueno, ara finalment es paga en el consum.
Tu penses que la societat es va modernitzar, va canviant i has d'adaptar les lleis a el que va sortint.
El que passa és que ara, tal com està, bueno, tot el que és la intel·ligència artificial, tot el tema de les tecnologies, clar, va a una velocitat que les lleis són lentes, perquè, bueno, al final, pues mira, ara estarem aturats 3 mesos sense poder fer cap norma. Han caigut moltes normes, no? Ara amb la dissolució de les càmeres han caigut, doncs, lleis.
61
també...
lleis, em sembla que vaig llegir.
Fixa't, sí, bastants lleis, i algunes importants. El tema del client bancari, dels serveis financers, sí. Aquesta que s'havia fet una de defensa del client, pues aquesta ha caigut, però bueno... Clar, jo, sobretot el tema de la intel·ligència artificial és un tema que a mi em preocupa. És a dir,
sí,
és veritat que hi ha moltíssimes possibilitats i bueno, jo com a regidora...
Per lo bo i per lo dolent.
Exacte. En l'àmbit d'Hisenda, perquè també com a regidora d'Hisenda d'aquí de Barcelona, a l'Institut d'Hisenda vam començar a aplicar ja també la intel·ligència artificial, un robot, vam fer un robot que tothom ens imaginava que era com una persona, no?
Sí, sí.
No era un androide, era un algoritme. Llavors el que feia, però em feia molta gràcia, el que feia era llegir el BOE, perquè quan hi ha un procés concursal, quan una empresa doncs, entra en concurs de creditors, llavors la Hisenda Municipal doncs, ha d'intentar també enterar-se, no? Per anar allí, per intentar veure si hi ha deutes amb ell, per intentar-les cobrar. Uh-huh. No? Llavors això, hi havia una persona que es passava però dies sencers llegint el BOE, a veure si quines empreses hi havia, concursos i tal, i ara això ho fa un robot. O sigui, està tot el dia llegint, cap enrere, cap endavant, a veure si hi ha algun concurs, alguna empresa, i això ho creua amb informació.
Mario, no et pots escapar.
Tenim que parlar amb el robot aquest i fer-li un concurs circuit, a veure si... Tindrem que intentar-ho, com a mínim.
Però, bueno, en aquest cas és veritat que dius, bueno, pues les tasques rutinàries, no?, estan sent substituïdes per la intel·ligència artificial, no? Però, clar, és que la intel·ligència artificial vol dir que ell aprèn, no? I de vegades, o sigui, sabrà més de nosaltres mateixos que nosaltres mateixos.
Tindràs classes amb robots? Aviat? Tots que estiguin allà escoltant-te?
No crec, bueno, no ho sé.
O els gravaran les teves classes i els hi posaran per la nit quan dorm el robot? Que
es les aprengui i les tradueixi, sí. Pot ser, sí. No sé, sí que és cert que ara tot el món, o sigui, no jo a la universitat, és a dir, totes el que és la docència, tots els nivells, o sigui, han de partir i no la poden amagar. És a dir, jo crec que tothom hauríem de submergir-nos, veure què podem fer els estudiants respecte als treballs,
sí,
i tal,
sí,
amb això. I nosaltres començar a utilitzar ja tècniques d'ensenyar que ja hi sigui present la intel·ligència artificial, mm-hmm, perquè és evident que serà, que ja és el futur. Però clar, a nivell de normes, no? De que una llei és tan difícil de fer, no? Posar d'acord a tanta gent políticament,
sí, sí,
i després al final, bueno, sí que hi ha experts que ajuden i tal, però clar, està al dia amb la velocitat que va tot avui en dia, és difícil.
Ai, Montse, com et trobarem a faltar.
Ah, però vosaltres és que menys, sóc veïna d'aquí.
Sí,
no,
però el debat polític i aquestes coses és molt important, i suposo que els comerciants també trobaran a faltar.
Bueno, jo... la sort és que els comerciants d'aquesta ciutat, primer, tenen tots els comerços oberts a peu de carrer, sobretot els que estan al voltant de casa meva, es passaré a veure sovint, però després també fan moltes activitats al carrer i moltes mostres, com la que tindrà lloc aquest cap de setmana aquí, no? I per tant, doncs, també continuaré passant, passejant, parlant, i bueno, no sé, igual és una mica pretensiós, però jo crec que he fet molts amics, moltes amigues,
en aquesta ràdio n'has fet uns quants, això ja t'ho puc dir, n'has fet uns quants des del principi.
Doncs us agraeixo moltíssim i us desitjo moltíssima,
Montse,
sort.
Montse, és que nosaltres què tenim que dir? Pues que moltíssima sort, que aquí ens tens a tots per quan el que necessitis, sempre que vulguis. Que aviam si aquest impàs que vas fer el 2011 es torna a produir ara, i jo crec que, hosti, què li tenim que dir?
No, jo li proposaria per l'any que ve fer declaracions aquí pels nostres veïns, explicant-nos truquets i com fer la declaració.
Ah, pensava que anaves a dir que fes declaracions.
No, que ens ajudés a fer la declaració.
Gira't el cap. Aquesta és la sorpresa final. Que necessitaràs un rulot per anar a casa.
La veritat és que sí.
Hosti,
però això què?
Un aplaudiment a la Montse Ballarín.
Sí, sí. Però això què és? Mare meva.
I deixem el programa aquí amb la sorpresa, que la posarem en forma de fotografia.
Molt bé.
Mira la Isabel Pallejà, que també ha vingut. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, Montse. Moltes gràcies, Agustí. Gràcies al nostre eix.